Són les dues.
TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. La compravenda d'habitatges està arribant al seu sostre. Les Balears ja ha recorregut encara per seguir movent tant de volum d'operacions en un mercat amb preus que superen els de la bombolla. Les polítiques monetàries poden equilibrar la balança entre els que exigeixen respecte a un dret bàsic i els que reclamen llibertat d'inversió. Preguntes que sorgeixen arran d'una dada coneguda a primera hora d'avui. Les Balears lideren la davallada en la compravenda de pisos i cases al setembre amb un 9,6% de retrocés respecte d'un any enrere. És la xifra més alta de tot l'estat, però no l'única, ja que 5 comunitats més han registrat manco operacions, en contrast amb la resta de territoris, on la compravenda encara va a l'alça. L'habitatge i la construcció en sòl rústic precisament ha estat l'espurna que ha originat una intensa picabaralla al Parlament entre Vox, PSIP i Govern, amb insinuacions d'acords incomplerts i un desafiament indirecte a unes hipotètiques urnes avançades. Tot d'una, escoltarem aquest encreuament protagonista de la sessió plenària, que en aquesta hora se centra en la compareixença del vicepresident Antoni Costa per parlar de les negociacions en vista a uns possibles pressupostos. Ha anunciat que el sostre de despesa es debatrà en concret dia 2 de desembre. Avui és dimarts, 18 de novembre. Ivan López, des del control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars avui amb Guillermo Ortega. Bon dia.
Bon dia.
Que passen pel nou dispositiu per esbocar 5 construccions il·legals a Son Banya.
Nou dispositiu i n'és el 5è enguany de l'Ajuntament de Palma per tirar avall unes edificacions que se solen utilitzar per instal·lar-hi punts de venda de droga i que unes vegades esbocades tornen a aparèixer poques hores després.
La filla de la víctima de l'incendi de Ses Països acusa directament l'exparella del seu germà asseguda avui a la banqueta en la segona jornada de judici. Esther de Miguel, bon dia.
Bon dia. La família va demanar a l'acusada que marxés de casa, que finalment va acabar incendiada en repetides ocasions. Ho van aconseguir setmanes abans de l'incendi, just quan el fill de la víctima va intentar suïcidar-se. Un dels altres testimonis, una psiquiatra, ha dit que el facultatiu de l'Hospital Can Misses, que va atendre l'acusada l'any 2011, sospitava que podria estar implicada en la mort de la seva exparella a un incendi.
A Menorca, la inspecció feta al geriàtric de Sant Lluís per part del Consell constata la manca d'espai per als residents a les zones comuns i obre la porta a la millora del finançament per augmentar la plantilla de professionals. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Tècnics de la Conselleria de Benestar Social i Família de Menorca han visitat el centre i s'han reunit amb treballadors, familiars i també amb l'Ajuntament de Sant Lluís per conèixer de primera mà quina és la situació dels residents. Ara mateix està ultimant un informe que determinarà les mesures a prendre per millorar l'atenció als usuaris. Entre aquestes hi ha la possibilitat que s'incrementi l'aportació econòmica per facilitar la contractació de personal. Recordem, ahir un centenar de familiars d'usuaris i treballadors de la residència es van concentrar per denunciar-ne la mala gestió.
La comunitat educativa de Sa Pobla es qüestiona si el nom de Margalida Maria Socias és el més adequat per posar a la nova escola de la qual la Conselleria d'Educació en posa ahir la primera pedra. Toni Mateu, bon dia.
Bon dia. Es dona la circumstància que el nom pertany a la dona de l'antic propietari del solar, el conegut empresari pobler Guillem Caldés, i va ser la condició que imposà perquè el terreny acollís aquesta escola, tot això després del concurs públic per adquirir-la que convocà l'Ajuntament. Segons ha pogut saber, hi ve tres Ràdio, el claustre de professors, l'equip directiu i l'associació de famílies, debat ara si aquest ha de ser el nom final, tenint en compte que Margalida Maria Socias, qui va morir fa uns anys, no tenia cap vincle amb el món educatiu o l'ensenyament.
A Madrid, el govern estatal manté els seus plans malgrat la seva soledat parlamentària i ha aprovat la senda de dèficit i el sostre de despesa, mentre Volodymyr Zelensky copsa l'atenció dels mitjans amb la seva visita a la capital espanyola. Avui migdia ha estat rebut per la presidenta de la Cambra Baixa, Francina Armengol. En parlarem durant l'informatiu i en els esports. El Palma Futsal cercarà derrotar el Pozo Murcia i retallar a distància respecte al líder de la primera divisió. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. Serà a les 7:30 de l'hora baixa. El Palau d'Esports de Somoix, l'enfrontament entre mallorquins i murcians. El Palma Futsal arriba 10 punts per davall al líder. Mitja hora més tard, el Gasifred Atlètic jugarà Copa del Rei contra el Jaén, el pavelló Blancadona. En futbol, avui Espanya cercarà la classificació matemàtica pel Mundial contra Turquia a l'estadi La Cartuja de Sevilla. I en tennis, Carlos Alcaraz serà baixa per la final 8 de la Copa Davis, que disputarà Espanya contra Txèquia, amb el mallorquí Jaume Munar, que juntament amb Pablo Carreño seran al capdavant del combinat que prepara David Ferrer.
Quant al temps, es manté l'alerta groga a les Pitiuses i a Menorca per possibilitat de pluges encara unes hores. Quina previsió tenim? Marc Calenté, bon dia.
Bon dia. Per aquestes pròximes hores, continuem parlant d'aquest ambient variable, fins i tot encara amb possibilitat de ruixats, preferentment punts de Mallorca, ruixats que aniran a la baixa, i a partir de mitjan cap vespre ja s'hauran aturat, i tindrem també ullades de sol, igual que la resta de les illes. Tot això amb vent de component nord que bufa i continuarà moderat a Menorca i nord de Mallorca, més feble la resta de l'arxipèlag. Aquest vent deixa una situació marítima molt alterada en el nord de Menorca amb aquesta marallassa, i temperatura avui, en general, semblant a la d'ahir, a lleugerament inferior. Per demà dimecres, a l'espera del canvi de temps, que arribarà ja en vista dijous, demà esperem més estones de sol. Sí que és vera que al matí encara hi pot haver nígol, sobretot a punts de Mallorca i també de Menorca. Poden caure quatre gotes demà fins i tot, però tindrem bastantes clarianes, bastantes estones de sol, tot això amb termòmetres sense canvis, però, com dèiem, a l'espera del descens que s'iniciarà a partir de dijous cap vespre, amb l'arribada de precipitacions que fins i tot podran ja ser en forma de neu a darrera hora de dijous cap a punts elevats de la Serra de Tramuntana.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Les Balears són la comunitat on més ha caigut la compra-venda d'habitatges el mes de setembre, en un escenari marcat per la manca d'oferta i l'encariment de preus. En concret, aquestes operacions han davallat un 9,6%, la xifra més alta de tot l'estat, on de mitjana les transaccions de pisos han augmentat un 3,8% interanual respecte a fa un any.
Així, la compra-venda d'habitatges davalla a les illes, però augmenta la resta d'Espanya amb més de 63.800 operacions al setembre, la xifra més alta en aquest període des de l'inici de la sèrie històrica el 2007, segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística. A banda de les Balears, aquestes operacions van baixar 6 comunitats autònomes, més Astúries, La Rioja, Madrid, les Canàries, la Comunitat Valenciana i Cantàbria, tot i que l'arxipèlag n'encatxala la caiguda amb prop d'un 10% en el novè mes de l'any.
L'escenari en el conjunt d'Espanya, com dèiem, no és tan restrictiu, però els portals els immobiliaris coincideixen. El mercat es modera i s'apropa ja al sostre, al nivell màxim que pot suportar aquesta activitat quan s'hi arribin, diu, els preus només els quedarà baixar.
Tot i que no posen una data, els principals portals immobiliaris coincideixen que s'està a prop d'arribar al sostre de compra-venda de pisos, ja que el mercat continua pujant, però ho fa d'una forma molt més moderada. Això a nivell de tot l'estat, de la mitjana que es fa entre totes les comunitats autònomes, però amb especial incidència dels Balears, al capdavant del descens d'aquesta activitat.
De la problemàtica de l'habitatge se n'ha parlat i molt en la sessió de control d'avui al Parlament. L'esquerra i la dreta no comparteixen les receptes però per combatre les dificultats per accedir-hi, però que no s'estiguin desenvolupant en els municipis les àrees de transició urbanística en sòl rústic, tal com van acordar PP i Vox, ha desencadenat un encreuament d'acusacions. Marta Puyalto, Cambra Autonòmica, bon dia.
Bon dia. La portaveu de Vox, Manuela Cañadas, ha acusat el PP de no construir a les àrees de transició per por a l'esquerra i les eleccions, un fet que ha negat la presidenta Proens, que li ha recordat que ara qui ha de desenvolupar urbanísticament aquestes zones són els ajuntaments i que precisament ha estat Vox Palma qui s'hi ha manifestat en contra. Aquest enfrontament entre la representant de Vox i la presidenta ha derivat en aquest seguit de declaracions que ara escoltareu, que ha aprofitat també el portaveu socialista Iago Negueruela. Declaracions en les quals parlen de converses privades, sol·licituds de compareixença y también de avanzar las elecciones. Els escoltamos a tots.
Está claro que a las reuniones privadas con el Partido Popular habrá que ir con una grabadora para que quede constancia de todo lo que se dice y todo lo que se acuerda.
Con lo que acaba de decir y con lo que acabamos de ver, no cree de verdad que no está bloqueada la legislatura y no paralizada, señora Proens. Y creo que lo que acaba de decir la señora Cañadas es de la suficiente gravedad para que si se pacta en despachos secretos determinadas cosas que afectan al urbanismo de nuestras islas, comparezca usted en público.
Lo que tremolaría en postet si surtiesen las seves conversas privadas en Vox. Y lo que tremolarían tots vostès si jo avui convoco eleccions. Lo que tremolarien, senyora Gueruela, lo que tremolarien.
Gràcies, Marta. En uns minuts tornarem amb tu a la cambra, però l'habitatge, problema especialment destacat a Eivissa i greu, ha centrat avui una entrevista al programa El Dia que li ha fet aquesta casa al Balde de Vila. L'Ajuntament retira cada setmana fins a 5 tones de residus de l'assentament il·legal de Sa Joveria. Rafael Triguero ha explicat, com dèiem El Dia, que considera que aquests nuclis desordenats s'han d'acabar a la capital, a Eivissenca, i a tota l'illa, Enric Fernández.
L'alcalde d'Eivissa ha dit que Vila i Bavi disposen d'una llista d'espera de 1.900 unitats familiars. No creu, però, que hi hagi d'haver gent malvivint en assentament sense cercar altres solucions. Només a Sa Joveria, els operaris retiren 5.000 quilos de fems cada setmana. És Rafael Triguero.
Sa Joveria, 70% avui són saharauis. Venen a fer la temporada i ens trobem que hi ha moltes persones que han acabat els seus contractes, tornen i ve una altra persona a ocupar el seu lloc. Convidar-los a que si l'any que ve, si no tenen un llit o no tenen una habitació o un lloc on dormir, que quizás tenen que fer una reflexió i buscar una altra banda.
Amb el 65% del nucli urbà en zona inundable hi ha obres urgents, algunes en marxa. Separació de pluvials, neteja dels torrents i la reparació del tanc de tempesta del port, com també construir-ne dos de nous a Platja d'en Bossa i la Ronda E10. Per això, Triguero reclama al govern de l'Estat la declaració immediata de zona catastròfica.
Una part important, 8 milions d'euros en tots els danys, a les edificacions, a locals comercials, de tots els vecins. Entre altres danys, dir-vos que els penya-segats que tenim en el mirador del Vila i a Plana, el de Ramon Montaner a Ses Figueretes, doncs, també tenim danys importants. Un d'aquests 29 milions d'euros, pràcticament 10, són en aquests tres penya-segats.
La nova contracta amb FCC Aqualia, que inclou 2 milions per renovació de la xarxa, haurà d'ajudar a millorar el panorama hídric.
I avui l'Ajuntament de Palma ha esbocat 5 construccions il·legals de Son Banya, entre 3 de les quals són punts de venda de droga. Aquesta és la 5ª vegada que enguany es du a terme un operatiu d'aquestes característiques al poblat.
Un equip de treballadors de l'Ajuntament de Palma, assistit per la Policia Local i la Policia Nacional, ha entrat a Son Banya per esbocar 5 construccions il·legals. D'aquesta manera s'ha garantit la seguretat del personal que s'ha encarregat de la demolició d'aquests infrahabitatges. L'operació s'ha iniciat a les 9 del matí i, segons fonts policials, transcorre en normalitat i sense incidents destacats. Segons informa l'Ajuntament, mig centenar d'agents assisteixen als treballadors de cor per garantir-ne la seguretat.
Tornem al Parlament perquè en aquesta hora compareix el vicepresident del govern, Antoni Costa, a petició de tota l'oposició per aclarir si existeix la possibilitat d'arribar a un acord amb els socialistes o amb Vox per aprovar uns nous pressupostos per l'any que ve. Una incògnita que, Marta, es pot allargar encara 2 setmanes més.
Doncs sí, perquè Antoni Costa ha constatat que ara per ara no té els suports necessaris per aprovar el sostre de despesa, però ha posat en marxa el compte enrere per tal d'arribar a un acord perquè avui mateix ha registrat aquest sostre de despesa al Parlament. D'aquesta manera, la primera passa perquè es tramitin els pressupostos es debatrà i sotmetrà a votació el 2 de desembre. Costa ha estès la mà a tots els grups.
Que estiguin a l'altura. El govern així ho farà, des de la responsabilitat i el rigor, anteposant sempre els interessos dels ciutadans. Anem a intentar-ho fins al final. Som a temps d'arribar a un acord, o a un acord. Un acord és possible i el govern vol aquest acord.
Costa ha obert així un període de 2 setmanes per intentar tancar un acord amb Vox o els socialistes, però descarta acordar les principals peticions de les dues formacions, un increment de l'ecotaxa o la proposta de vehicularitat del castellà a l'escola que fa Vox. Per això, les respostes de Iago Negueruela i de Manuela Cañadas no fan pronosticar la possibilitat d'una entesa ni amb uns ni amb els altres.
¿A qui le permite desbloquear la tramitación presupuestaria en la ley más importante del año? Desbloquear la ley. No estoy diciendo que lo vayamos a aprobar los presupuestos, que eso saben que no. No, porque tampoco hay que esconderse. No hay que esconderse. pero es mucho más de lo que hace el Partido Popular en Madrid. Nosotros aquí permitimos la tramitación presupuestaria.
No vamos a aceptar cheques en blanco. No vamos a permitir que se juegue con la vivienda, con la seguridad o con el futuro de Baleares. Les exigimos seriedad y transparencia. Y que dejen de mentir a los ciudadanos, porque Vox solo les ha tendido una mano y ustedes la han mordido sistemáticamente.
Més per Mallorca, hi ha un mix que des del principi no han volgut entrar en les negociacions, tenen clar que el govern no vol arribar a un acord. És Lluís Apestella.
Vostè no té aquesta intenció, perquè vostè ja està més pensant en el 2027 que en els pressupostos del 2026. La qual cosa, des del punt de vista partidista, pot tenir un sentit, però des del punt de vista del govern és poc assenyat i poc responsable.
Així les coses, en dues setmanes el Parlament decidirà si es comencen a tramitar uns nous comptes o es prorroguen els actuals.
Gràcies, Marta. Mentrestant, el govern espanyol ja ho té tot a punt per elaborar el projecte de pressupostos de l'Estat per l'any que ve. El Consell de Ministres ha aprovat l'alça en la previsió del PIB, la senda de dèficit i un sostre de despesa rècord, que són tres punts clau per poder redactar una proposta de comptes per al 2026. L'executiu espanyol manté així la seva intenció d'intentar aprovar uns pressupostos, tot i que, a priori, després del bloqueig anunciat per Junts, no té prou suport per aprovar-los al Congrés dels Diputats, Olivia Navarro.
De moment, però, ha anat fent camí. Ha donat llum verda a l'actualització del quadre macroeconòmic, que inclou una millora de la previsió del PIB per aquest any fins al 2,9% i, a més, previsions per damunt el 2% fins l'any 2028. A més, s'incorporen altres variants en aquest quadre, com les dades de desigualtat i de pobresa, que també, segons preveu l'executiu espanyol, aniran baixant progressivament els propers anys. A més, Espanya preveu reduir la taxa d'atur fins al 9% d'aquí 3 anys, mentre que el nombre d'ocupats superarà els 24 milions ja l'any 2028. Perquè ens facem una idea, ara són 22 milions i mig. Són, per tant, dades optimistes que, segons el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, demostren la fortalesa económica del Estado.
La economía española, como hemos dicho, continúa demostrando su fortaleza, incluso en estas condiciones de elevada incertidumbre, gracias a este modelo de crecimiento equilibrado, robusto y además responsable fiscalmente. Esto se traduce en unas perspectivas positivas a medio plazo.
L'executiu de Pedro Sánchez també ha donat avui el vistiplau a la senda de dèficit, que dona un marge del 2,1% al conjunt de les administracions públiques, concretament de l'1,8% a l'Estat, del 0,1% a les comunitats autònomes ja l'any que ve. A més, de cara als anys següents, s'anirà reduint progressivament. També s'ha aprovat avui el denominat sostre de despesa, un sostre de despesa rècord que queda fixat en els 216.177 milions d'euros. És un 8,5% més del que es va presentar per aquest 2025.
Tot amb l'objectiu d'elaborar ara el projecte de pressupostos, la vicepresidenta i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, confia en poder obtenir el suport suficient per aprovar-los.
Estos no son presupuestos para el gobierno, son presupuestos para los ciudadanos. Y esto siempre lo explicamos, porque algunos piensan que tumbar una iniciativa del gobierno es algo bueno para el país. O piensan que eso lo pueden justificar sin tener que dar explicaciones de por qué se le niega a una parte de la población.
Són les 2:18.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Segona jornada de judici a l'Audiència Provincial contra l'acusada de causar la mort d'un ancià de 77 anys al barri de Ses Païsses l'agost de 2023 a Sant Antoni. Seu al banc dels acusats pels delictes d'assassinat amb traïdoria i incendi. Avui ha declarat la filla de la víctima. La dona acusa directament l'exparella del seu germà, que també era l'antiga cuidadora dels pares, Elena Gregori.
Antònia ha testificat que va conèixer l'acusada el 27 de juny, mantenia una relació sentimental amb el seu germà, es va oferir a cuidar de la seva mare mentre el pare estava ingressat. Quan va tornar, li van dir que marxés, però es va posar a viure a l'habitatge de dalt. Tot va canviar l'11 de juliol amb l'intent de suïcidi de Francisco, el fill de la víctima.
Le dijo que se iba a suicidar, que se iba a cortar los brazos, que iba a ingerir todas las pastillas, y ella se bajó y lo dejó solo. Lo dejó solo por más de media hora.
Sí, su hermano le había dicho a usted posteriormente que ella era conocedora de que se iba a suicidar.
Y mi padre me dijo, me extraño mucho que ella bajara sola cuando la ambulancia se llevó a mi hermano.
Por teléfono escuchaba yo que Mari me decía que una señora está pidiendo dinero al papá y dice que ara la encargada es ella.
Aquell 11 de juliol van aconseguir que marxés de casa i dia 3 d'agost va succeir l'incendi.
¿Por qué consideraba usted que Isabel no era una buena persona con
pues
sus padres o con...?
En tan poco tiempo mi hermano se había intentado suicidar y mi padre lo habían asesinado. Nos habían destruido el hogar. Lo único que había cambiado en nuestras casas es esta señora.
Un dels altres testimonis, una psiquiatra, di que el facultatiu de l'Hospital Camises, que va atendre l'acusada l'any 2011, sospitava que podria estar implicada en la mort de la seva exparella a un incendi anterior.
El doctor Lucas sospechava de la possible implicació de esta en el fallecimiento de esta persona.
Al judici amb jurat popular, la Fiscalia demana presó permanent revisable per l'acusada.
Més coses al SATSE ha denunciat l'IBE Salut davant la inspecció per la greu situació que pateix el centre sanitari desescorxador. La manca de sortides d'emergència que diuen posa en risc els professionals és una de les principals preocupacions del sindicat d'infermeria. És per això que el SATSE reclama una actuació d'urgència. Carme Moreno.
Sí, el SATSE ha presentat aquesta denúncia davant la inspecció de treball i la responsable de riscos laborals del sindicat d'infermeria, Carmen Ortiz, explica que la manca de sortides d'emergència suposa un incompliment molt greu de la normativa. A més, denuncia que hi ha hagut caigudes del fals sostre, goteres i el detector, es diu, de fum no funcionen bé.
Y pedimos un plan inmediato de actuación con medidas correctoras porque la situación es insostenible en el centro de salud desescorxado. Hay un riesgo real para la evacuación en caso de emergencia porque no hay salidas de emergencia. Hay un elevado riesgo de incendio debido a que es un edificio antiguo con una estructura de madera.
El SATSE també diu que es freqüenta la presència de rates a les consultes i les zones comunes a causa de la manca de manteniment.
A Menorca, els clubs de jubilats han repartit 75.000 euros per millorar i modernitzar els seus locals. És una aportació extraordinària del Consell Insular, inclosa en el conveni de col·laboració amb la Federació d'Associacions de Persones Majors de l'Illa Axel.
Servirà per fer reparacions als edificis i per comprar mobiliari i equipaments nous en funció de les necessitats de cada club. Ho expliquen la consellera de Benestar Social de Menorca, Carmen Reinés, i el secretari de la Federació, Andrés Moll.
Dic que han estat els mateixos clubs que han fet aquest procés de detecció de necessitats, de sol·licituds i de valoració, i ha estat la federació que ha elaborat el repartiment per atendre aquestes actuacions.
Vam presentar tota la documentació i vam anar xerrant com a bones persones que som i bons amics, i vam decidir pues, que enguany, ja que només teníem aquests 75.000, pues, vam fer les coses que l'any que ve, si Déu vol i no plou massa, pues, farem el resto.
A més, també s'ha duplicat la partida dedicada a l'organització d'activitats relacionades amb l'envelliment actiu, promoció de la salut, cultura, esport i lleure. Passa de 150 a 300.000 euros. Sentim el president de la federació, Rafael Cortés, qui destaca la bona acollida que han tingut els concerts organitzats per les corals dels clubs de jubilats a les residències de gent gran.
Tota la gent que està, que pot fer aquestes activitats que hem anat dient ara, que participen en activitats físiques i totes sols perquè estan en unes condicions que encara els hi permet. Però la gent que està en els geriàtrics ja estan a un altre estadi de la seva situació física i tal, i mental inclús, i en el moment que hi van les corals hi ha una transformació perquè els hi agrada moltíssim.
La voluntat del Consell de Menorca és mantenir aquest pressupost de cara al conveni de l'any que ve, mentre que els clubs de jubilats fan una crida per recaptar nous membres de les juntes que puguin ajudar en l'organització d'activitats, així com en la gestió dels centres.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Este año, con el Black Friday de Conecta Balear, la conexión cambia de color. Fibra, móvil o WiMAX, lo que tú quieras a mitad de precio durante 6 meses. Porque cuando una conexión es buena, se nota. Es ligera, fluida y sí, muy lila. Como Conecta Balear. Llama gratis al 1699 o entra en conectabalear.com. Conéctate ya al Black Friday de Conecta Balear.
Descubre lo que pasa cuando vives Miró desde dentro. Por solo 40 euros al año, disfruta de acceso libre a la Fundación, actividades exclusivas, invitaciones gratuitas y muchas más ventajas. Hazte amigo hoy y con el código AMIGO2 tendrás 2 entradas gratuitas más. Todos los detalles en miromallorca.com. Vive el arte. Respira Miró. Ayuntamiento de Palma.
Les dones grans són el col·lectiu que més consumeix ansiolítics i antidepressius tant a les Illes com a l'Estat espanyol. L'anuari de l'envelliment apunta que les dones a partir dels 65 anys prenen més del doble de pastilles que els homes. Aquest indicador, segons l'anuari elaborat a la Universitat de les Illes, mostra una infraatenció emocional i de resposta institucional que se centra en la sedació del malestar.
Sí, l'article elaborat per la psicòloga i diputada del PSIP, Teresa Suárez, assenyala que l'any 2023, per cada 1.000 dones, per cada 1.000 persones, volen dir, les dones, a partir dels 65 anys, varen prendre cada dia més de 250 dosis d'antidepressius, enfront de les 60 pastilles per cada 1.000 persones que varen prendre els homes en aquesta mateixa franja d'edat. Segons Suárez, les pastilles es converteixen en una presència constant en la vida de moltes dones com a forma de silenciar l'angoixa, la por o la soledat.
És un patiment social i és un patiment estructural. I aquí és on no posam la mirada, no? Sinó que només la posam en els símptomes. I els símptomes sanitaris són pues, que estic amb una tristor molt gran, en què m'acosta molt aixecar-me del llit, en què no puc dormir, en què tinc molta ansietat... Pues tot això el que faig és només medicar, no? Només mirar els símptomes.
L'autor apunta que s'han de tenir en compte els efectes adversos dels psicofàrmacs en la salut de les dones i reclama també una revisió de les polítiques públiques en matèria de salut mental que tinguin una visió de gènere.
El govern ha començat a fer les primeres passes per implantar el model Barna House. Entre els objectius hi ha la creació d'un centre a cada una de les illes que agruparà tots els recursos que intervenen en un cas de violència sexual infantil. D'aquesta manera es volen reduir les avaluacions, les entrevistes i la revictimització que pateixen els infants. Per fer-vos-en una idea, la Barna House coordina en un mateix espai tots els serveis implicats en un cas d'abús sexual infantil, policia, justícia, també salut i protecció a la infància.
La consellera de Famílies i Benestar Social, Sandra Fernández, ho ha donat a conèixer coincidint avui amb el Dia Internacional contra l'Explotació i les Violències Sexuals i Infantils. També ha assenyalat que ja ha començat a treballar amb els consells insulars per millorar els protocols. L'objectiu, ha dit, és protegir els infants.
No, en lloc de tenir que ser el menor el que s'adapte pues, a los diferents protocols o processos, son los diferentes agentes que intervienen, pues desde un centro educativo hasta el servicio de salud, los servicios sociales, los policías tutores, que a través de un mismo protocolo lo que van a hacer es no revictimizar a la víctima tantas veces.
Demà es constituirà l'Observatori de la Violència per implantar l'estratègia Barna House i en el Consell de Govern d'aquesta setmana s'aprovarà el document que donarà impuls al projecte.
Detinguts el president i el vicepresident de la Diputació d'Almeria pel suposat cobrament de comissions per concessions irregulars, tots dos del Partit Popular també han estat arrestats al Batlle de Fines i dues persones més. L'operació s'està executant en aquest moment per part del jutjat número 1 d'Almeria i està sota secret de sumari.
De moment són 5 els detinguts per la Guàrdia Civil que també està efectuant escorcolls als domicilis dels investigats. Són el número 1 i el número 2 de la Diputació d'Almeria, Javier Aureliano García i Fernando Jiménez. Tots es trobaven ja investigats en el mar del conegut a la regió com a Cas Mascaretes, que indaga el cobrament de presumptes comissions il·legals en l'adjudicació de contractes de subministrament de material sanitari durant la pandèmia, però l'operació d'avui, segons fonts judicials, aniria més enllà d'aquesta compra i estaria relacionada amb suposades concessions regulars de contractes.
I el jutge d'Alcàsser d'An ha aixecat parcialment el secret de sumari de la peça separada que va obrir la setmana passada. També ha acordat citar 3 nous investigats, són exdirectius d'Acciona, que hauran de comparèixer davant el magistrat Leopoldo Puente el 3 de desembre.
En el marc d'aquesta peça, la Guàrdia Civil va escorcollar divendres passat les seus d'Acciona a Madrid i Bilbao. La constructora estaria presumptament vinculada al cas Coldo amb el pagament de comissions a la trama a canvi de l'adjudicació de contractes d'obra pública.
El president ucraïnès és avui de visita a Espanya per demanar més ajuda militar. És la seva tercera visita al país. Volodymyr Zelensky ha recorregut el Congrés dels Diputats i ha signat el llibre d'honor.
Després s'ha reunit amb empresaris i en aquests moments és amb el rei Felip VI. No serà fins avui cap vespre que es reunirà amb el president del govern central, Pedro Sánchez, en qui està previst que signi diversos acords.
Una dona ha estat assassinada a Múrcia en un possible crim masclista. La parella sentimental de la víctima, un home, ha estat detingut.
Els agents van trobar a nit el cos sense vida de la dona en un habitatge a la localitat de Sant José de la Muntanya i van detenir la seva parella com a presumpta homicida. L'arrestat té denúncies prèvies per maltractament en 2008, 2017 i 2018. En l'actualitat, però, no existia cap ordre d'allunyament. El telèfon d'atenció a les víctimes de violència de gènere és el 016, és gratuït i no deixa rastre a la factura telefònica.
Ja el govern espanyol ha iniciat el procediment per extingir quatre fundacions franquistes. Són la Fundació José Antonio Primo de Rivera, la Fundació Blas Piñar, la Fundació privada Ramon Serrano Sunyer i la Fundació Pro Infancia Gonzalo Queipo de Llano. Arribem així a les 2:30, és moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Edició Mallorca, amb Toni Mateu.
Són les 2:30, bon dia. La comunitat educativa de Sa Pobla es qüestiona si el nom de Margalida Maria Socies és el més adequat per a posar a la nova escola de la qual la Conselleria d'Educació en posa ahir la primera pedra. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. Es dona la circumstància que el nom pertany a la dona de l'antic propietari del solar, el conegut empresari Pobler, Guillem Caldés. I va ser, de fet, la condició que imposà perquè el terreny acollís aquesta escola després del concurs públic per adquirir-la que va convocar l'Ajuntament.
Aprovats de manera inicial els pressupostos de l'Ajuntament de Palma per a l'any que ve.
Amb un import de 624 milions d'euros, són els més elevats de la història de ciutat i surten endavant amb els vots de l'equip de govern de Partit Popular i amb el suport també dels regidors de Vox.
El Consell de Mallorca unificarà les subvencions de projectes d'obres i serveis que concedeix als ajuntaments.
A aquesta finalitat es destinaran 54 milions d'euros per al període 2026-2027, cosa que, segons el Consell, permetrà planificar millor les inversions i simplificarà els tràmits administratius.
Tot d'una, vos ampliarem aquestes informacions, però abans allò que volem fer és connectar amb la Direcció General de Trànsit per saber com se circula arreu de la xarxa viària de Mallorca. Dani Fornés, bon dia. Quina és la situació en aquests moments?
Què tal? Molt bon dia. Pues bé, no, en aquestes hores trobem ja alguna circulació lenta a la via de cintura, hem sentit ara poc, ara mateix des de Sonda Metro fins a la sortida cap a la autopista d'Inca i trobaran circulació lenta. També s'ha arribat a Palma des de la carretera Valldemossa i des de l'autopista d'Inca. També és algo lenta. Volem aprofitar per demanar precaució, ja que està plovent també a l'autopista d'Inca, així que necessitem la precaució, s'augmenti la distància de seguretat i se redueixi la velocitat. És tot, bon dia.
Bon dia, moltes de gràcies, Dani Fornés, des de la DGT. Per tant, molta de precaució a la direcció, a les persones, als conductors, volien dir que en aquestes hores circulen per l'autopista d'Inca, perquè ara mateix hi plou. 2:32. Ivan López, des del control tècnic. Nosaltres fem ara una pausa per anar a la publicitat, però tot d'una tornem.
L'actualitat insular, amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
IV3 dona una mà a Ibiza Preservation, entitat que protegeix i regenera la natura i la biodiversitat de les Illes Pitiüses. Uneix-te al canvi, participa-hi i ajuda'ns a garantir un futur sostenible per a la comunitat i les generacions que vendran. Descobreix-ho a ibizapreservation.org. IV3. Tots donam una mà a Ibiza Preservation.
Escoltau la informació més pròxima a IV3 Ràdio.
Ho han dit en començar que la comunitat educativa de Sa Pobla debat aquest dia la idoneïtat del nom del nou centre escolar del municipi, del qual, recordem, va ser ahir quan la Conselleria d'Educació han posat la primera pedra. L'equip directiu del que ara s'anomena CIP9 de Sa Pobla i que s'ubica en unes aules modulars al parc de Can Cirera Prim ha obert un període de reflexió per demanar-se si posar el nom de Margalida Maria Socies és el nom més adequat per a aquesta nova escola.
I és que es dona la circumstància que Margalida Maria Socies era una dona sense cap vincle en l'àmbit educatiu i que va morir fa uns anys. Sí que era, però, dona del conegut empresari Pobler Guillem Caldés, que és l'antic propietari del solar on s'ubicarà l'escola nova. I de per vendre el solar a l'Ajuntament a través d'un concurs públic, Caldés imposà amb posterioritat que el nou centre havia de dur el nom de la seva dona cosa que el ple municipal va aprovar.
Ara, però, i segons ha pogut saber IB3 Ràdio, la comunitat educativa Poblera ha encetat un debat sobre aquesta qüestió. De fet, l'equip directiu del CEIP 9 de Sa Pobla s'ha reunit avui per debatre-ho. Després, això que el claustre de professors i també l'Associació de Famílies d'Alumnes els han transmès que es qüestionen si aquest nom és adequat o no. I, de fet, a la documentació oficial de la Conselleria, el centre provisional, que recordem que està a Can Cirera Prima en aquest moment, però que llavors es traslladarà en aquest nou solar després que s'hi hagi construït aquest nou centre, s'anomena, per tant, amb aquest centre provisional CEIP 9 de Sa Pobla.
Guillem Caldés va ser president de la Cooperativa Agrícola de Sa Pobla la primera meitat dels anys 80. L'entitat va fer fallida a finals d'aquella dècada i comportar que un gran nombre de pagesos poblers perdessin els estalvis de la Caixa Rural vinculada a aquella entitat agrària.
La de Sa Pobla, i que en concret d'aquesta escola, no és l'única polèmica educativa que hi ha avui, perquè a Valldemossa ni famílies ni sindicats aproven que l'Ajuntament hagi aconseguit mantenir l'escola oberta renovant el contracte a l'empresa que fins ara ha pagat tard a les treballadores i no ha cobert les baixes laborals. Comissions Obreres, per la seva banda, exigeix al consistori que assumesqui de manera directa la gestió d'aquest centre que passi a ser 100% municipal per donar estabilitat, diuen, al servei.
L'Ajuntament de Valldemossa ha pagat els 30.000 euros que devia a l'empresa que gestiona aquesta escoleta i amb això ha aconseguit que continuï oberta, recordant que s'havia de tancar el 19 de novembre, és a dir, demà, amb el venciment del contracte. Els afectats i el sindicat Comissions Obreres no ho veuen, però, com un èxit, sinó com una perllongació de les irregularitats que han marcat fins ara aquest servei. Recorden que l'empresa subcontractada paga tard i malament a les treballadores, perquè cobra també tard i malament del consistori, i que no cobreix les baixes laborals. Això afecta, evidentment, el bon funcionament de l'escola. Pepa Ramis, de la Federació d'Ensenyament de Comissions, afirma que el problema no és econòmic, sinó d'ineficàcia política.
Clar, són dels ajuntaments més rics que hi ha en aquest moment a nivell d'Europa. Vull dir, possiblement l'ajuntament més ric que hi hagi a dins les Illes Balears i Valldemossa no és un problema de... no és un problema de disponibilitat econòmica, és un problema de gestió.
L'Ajuntament de Valldemossa, per la seva banda, assegura que les gestions realitzades garanteixen la continuïtat del servei, tot i que reconeix que s'ha de treballar per una nova adjudicació i per millorar també aquestes instal·lacions. En un comunicat, el consistori ha agraït la paciència i la comprensió de les famílies i s'ha compromès alhora a no deixar de banda les seves reivindicacions.
I per la Mare de Palma, per una altra qüestió ben diferent, perquè s'han aprovat de manera inicial els pressupostos d'acord per a l'any que ve amb un import de 624 milions d'euros. Aquests comptes són els més elevats de la història de ciutat i tiren endavant amb el vots de l'equip de govern del PP i amb el suport dels regidors de vots. Laura Marcos segueix en aquest moments el ple a l'Ajuntament de Palma. Bon dia, Laura.
Bon dia, idò. Ha acabat d'haver-se les dues menys quart sense sorpreses aquest ple extraordinari per aprovar els pressupostos d'acord que s'han aprovat de manera inicial amb els vots a favor de PP i Vox i tota l'oposició en contra, que ha criticat la negativa al centenar d'esmenes presentades. És Òscar Cereijo, del PSIB.
En urbanismo, en vivienda, en barrios, en promoción de la economía y el empleo, olvidarse de los pequeños y alfombra roja para el poderoso. El PP de siempre, aquel que dice que los barrios son periferia y que Palma solo es un negocio de motor turístico. Hoy lo dejan claro y lo hacen con un mensaje muy triste para esta ciudad, totalmente entregados a la derecha radical de Vox, aplicando rodillo a cualquier propuesta de mejora.
En resposta als partits d'esquerra, l'equip de govern afirma que ha rebutjat totes les esmenes perquè acceptar-les suposaria tornar a la Palma del passat. Podrien dir que aquesta és la conclusió d'un ple en el qual hi ha hagut retrets creuats i cap acord. Una sessió que, després del resum dels pressupostos per part de l'equip de govern, ha començat amb la intervenció de Lucía Muñoz d'Unides Podem.
Aquí no trae unas cuentas. Ustedes aquí lo que traen son cuentos. El cuento de que perdonar impuestos a los ricos es bueno para la economía, mientras recortan en servicios públicos a la clase trabajadora. El cuento de que construir vivienda es la solución mágica, pero todavía no hemos visto que estén bajando los precios con sus recetas.
La formació morada assegura que el pressupost de l'equip de govern municipal és un projecte de retrocés i que no pensen els ciutadans. En la mateixa línia, Més per Palma assegura que són uns comptes només de PP i Vox i també un projecte de negoci. És Neus Trullol.
Uns pressupostos que estan inflats amb projectes milionaris
que no donen cap resposta a les necessitats de la ciutat, com per exemple alguns dels que s'han anomenat.
Moltes de les esmenes presentades pels tres partits de l'oposició tenien a veure amb el problema de l'habitatge i amb els dobles dedicats a construir habitatge públic a la ciutat, una qüestió en què, segons el PSIP, l'Ajuntament abandona els palmesans. És el socialista Xisco Ducros.
Pues hasta el final ustedes no son capaces de poner nombre al principal problema que tiene la ciudadanía de Palma, que es la vivienda. Y unos presupuestos municipales en los que la vivienda está ausente, en los que las inversiones en los barrios están ausentes, el único proyecto que ha mencionado la señora Celeste es la eliminación de un carril bici. Ese es su único proyecto que ha podido explicar en un barrio.
I mentre Fulgencio Coll de Vox ha lloat els pressupostos de 2026, en part perquè el PP ha contemplat les seves propostes...
Son equilibrados, ligeramente superiores a los del año 25... con una reducida deuda y han incorporado propuestas de Vox que contienen rebajas fiscales. Garantizan importantes inversiones valoradas en 90 millones de euros.
La portavoz Cor, Mercedes Celeste, ha respost amb retrets cap als anteriors governs progressistes i s'ha dirigit a l'ecosobiranista Neus Trullol d'aquesta manera en resposta a una de les seves intervencions.
Vostè és conscient de que mos ha dit que s'exporta ciutat en els pavellons municipals, en els camps de futbol municipals, que els volen reformar tots? Ara entenem per què vostès no ho varen fer. Això no és per turistes. Això li he d'explicar jo. Li hem d'explicar que quan mos diu que la cultura és per turisme, això és d'un provincianisme absolut. Jo no sé com vostè gosa insultar d'aquesta manera en els ciutadans de Palma i de Mallorca.
Durant el ple extraordinari d'avui també hi ha hagut dures crítiques cap a la manca de transparència pel que fa a les despeses de Batlia. L'oposició ha criticat sobretot que l'equip de govern no inverteixi en serveis públics necessaris per a la ciutadania, com la millora de la neteja de Palma i la mobilitat en una ciutat que, remarca, segueix col·lapsada.
Moltes gràcies a Laura Marcos, des de l'Ajuntament de Palma, que, com han dit, avui ha aprovat de manera inicial els pressupostos d'acord per a l'any que ve amb un import de 624 milions d'euros. Són les 2:41 i ara parlant del Consell de Mallorca, que ha anunciat que unificarà les subvencions de projectes d'obres i també de serveis que concedeix als ajuntaments i que destinarà 54 milions d'euros per als anys 2026 i 2027. I això permetrà, segons assegura la institució, planificar millor les inversions i simplificarà, asseguren, els tràmits administratius.
Ho ha anunciat el president del Consell, Llorenç Galmés, a l'Assemblea de Batles i Batlesses d'aquesta legislatura celebrada avui a Sant Llorenç d'Escardassar. Concretament, es destinaran 40 milions d'euros al Pla d'Obres i Serveis, 4 als plans d'acció per a l'energia sostenible i el clima, i 10 més per a millorar les infraestructures del cicle de l'aigua i l'aprofitament del subministrament urbà d'aigua potable.
Hi haurà 70 milions d'euros que podran invertir tots els batles i batleses d'arreu dels pobles de Mallorca. Sumant a les quantitats dels pressupostos anteriors, sumen un total de 210 milions d'euros. Per tant, és una quantia sense precedents que demostra aquesta voluntat municipalista que tenim des de l'institució insular cap a tots els batles i totes les batleses.
Durant l'assemblea també s'han anunciat subvencions d'1 milió d'euros per aplicar la llei de benestar animal i per a la neteja de camins municipals per l'any que ve.
I ja vos n'haureu temut que baixen les temperatures i, en conseqüència, amb això el Consell de Mallorca posa en marxa el Pla de Contingència d'Inclusió Social Hivern 2025-2026 per donar solució al sensellerisme en els mesos en què fa més fred.
El pla incorpora millores als centres, reforç de places d'emergència i inicia el primer programa específic per a joves de 18 a 25 anys. Tot per fer front al sensellerisme als mesos de baixes temperatures. Guillermo Sánchez és el president de l'IMAS.
Vivimos una realidad que hay un incremento del sinhogarismo, sobre todo en la zona de Palma, y por tanto nos vemos pues con esa necesidad de incrementar las plazas. Hay cierta flexibilidad porque podemos activar lo que son camastros en los espacios y sobre todo este nuevo recurso, es un nuevo recurso que puede incluir la red de manera excepcional a 25 personas, por tanto entendemos que pueden ser suficientes para atender esa demanda que podamos tener en los meses de invierno.
I parlem ara d'una qüestió que afecta la salut pública, perquè la Conselleria de Salut ha imposat una multa de 90.000 euros a una empresa de distribució alimentària de Palma pel mal estat de fins a 20 tones de peix i marisc congelat. Algunes d'aquestes partides dels aliments intervinguts tenien dates de caducitat que arribaven fins a l'any 2019.
I, de fet, va ser el mes d'abril quan la Guàrdia Civil i la Conselleria de Salut, qui t'embargueren en aquesta gran quantitat de peix i marisc en mal estat, després d'inspeccionar el magatzem on es guardaven. Aleshores, comprovaren que la majoria d'aliments havia caducat i que la cadena de fred s'havia trencat en una part considerable del peix i del marisc. Així tot, l'empresa, ara sancionada, havia tornat a congelar aquests productes amb l'objectiu de posar-los al mercat i destinar-los per al consum humà. Els agents i inspectors immobilitzaren tot d'una al gènere intervingut.
S'acosten les 2:45, prou de saber que avui a Pollença la Fundació Roger i Villalonga acull l'acte d'aniversari de la Xarxa Forestal, un organisme que ara ha fet més de 20 anys i que va ser arran del gran temporal de l'any 2001 que es va crear per conscienciar la població de la importància dels boscos, en concret de Mallorca. Fins aquí arriba la desconnexió de la informació de Mallorca i venen ara els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Toni Fuster, bon dia de nou.
Bon dia, Sara.
El Palma Futsal jugarà avui a les 7:30 de l'hora baixa al Palau d'Esports de Somoix contra el líder de la competició, el Pozo Murcia.
El Palma rebrà l'equip murcià i cercarà una nova victòria contra un rival que només ha perdut un partit i que suma 9 victòries consecutives. Ara mateix, el Pozo té 10 punts més que el Mallorquins, una trajectòria implacable que el manté al cel de la classificació amb 27 punts i 6 d'avantatge sobre el segon, el Gimbe Cartagena. La seva solidesa defensiva és un del gran motiu de l'èxit, amb quasi 2 gols encaixat per partit, que fa que sigui l'equip menys golejat de la categoria. Però si el Palma s'ha d'aferrar a qualque motiu per guanyar aquest partit, hauria de ser la seva capacitat ofensiva. El Mallorquín són l'equip més golejador de la competició, juntament amb el Barça. Sentint l'entrenador Antonio Vadillo, que diu que davant la visita del líder no fa falta cap motivació.
Que motivació no hace falta ninguna. Viene el líder, el mejor equipo de la categoría hasta el día de hoy. Y evidentemente, pues, es un añadido más, ¿no? Para hacer un gran partido e intentar ganarle y hacer que los 3 puntos se queden en casa.
Tot i així, no serà un partit fàcil. Més enfora del potencial del rival, el duel servirà com a prova de màxim nivell per mesurar l'exigència competitiva del conjunt que entrena Vadillo, que necessitarà la seva millor versió per fer front a l'equip més en forma del campionat. Sentim el jugador del Palma Futsal, Charuto.
Esos partidos que marcan la diferencia son los detalles, entonces tenemos que entrar enchufados, estar concentrados los partidos enteros, porque será muy difícil, pero como dice Vade, esos partidos los jugadores gustan de jugar, son partidos bonitos, grandes equipos que van a disputar el tiempo todo para salir con 3 puntos.
Aquest partit de Lliga entre Villar Balears, Palma Futsal i el Pozo Múrcia el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio avui a partir de les 7:30.
I continuem amb futbol sala, perquè avui el Gasifred Atlètic jugarà Copa del Rei contra un primera divisió.
El Jaén visitarà el pavelló de Sa Blanquedona. A les 8 del vespre, els eivissencs intentaran donar la sorpresa a la quarta ronda de la competició i superar un rival d'una categoria superior. Sentim el jugador del conjunt pitius, Pablo Moreno.
La pista, potser no són condicions a les que estan ells habituats. Entonces eso es un punto a favor para nosotros. No cometer errores, porque si en segunda división cualquier error es gol, en primera ya con mitj error ellos te penalicen. Entonces estar juntets, esperar, tener las oportunidades y intentar aprovecharles.
En futbol, la selecció espanyola jugarà avui vespre contra Turquia el darrer partit de la fase de classificació per al Mundial.
El combinat espanyol que dirigeix Luis de la Fuente està virtualment classificat. Només un 0-7 evitaria la classificació de forma directa. Sentim el seleccionador nacional.
por prestigio, por poner en valor lo que hemos conseguido hasta ahora. Somos primeros del mundo y queremos seguir siéndolo, y además seguir siéndolo con autoridad, por una responsabilidad y un compromiso con una afición. Virtualmente está la clasificación, pero queremos seguir ganando, queremos seguir compitiendo. Hay un objetivo también de conseguir el partido 31 invictos. No hay premios, no hay regalos. Aquí no hay un regalo que valga. Aquí la gente se lo tiene que ganar.
El partit començarà el 20:45 del vespre a l'estadi La Cartuja de Sevilla. I això mentre el Real Mallorca continua la feina preparant el partit de dissabte a l'estadi de la Ceràmica contra el Villarreal. El tècnic Jagó Barrasate segueix encara avui condicionat per les baixes tant dels internacionals com també per als lesionats. I Jan Virgili té avui un altre compromís amb la selecció espanyola sub-21, que s'enfrontarà a les 6 a Romania, recordant que el mallorquinista va marcar 2 gols a l'anterior victòria contra San Marino. D'altra banda, pel que fa també a altres mallorquinistes, Murici, en la selecció de Kosovo, s'enfrontarà a Suïssa amb un lloc assegurat a la repesca en vista el camí cap al Mundial de l'any que ve. Guinea Equatorial, amb Omar Mascarell de titular, va perdre 2-0 contra Madagascar. El porter Lucas Bergström no va jugar en el partit amistós entre Finlàndia i Andorra. I Johan Mojica, en Colòmbia, jugarà contra Austràlia a Nova York la matinada d'avui a demà. I un darrer punt també de futbol. L'estadi de La Cartuja de Sevilla serà durant 3 temporades més l'escenari de la final de la Copa del Rei de Futbol.
Més coses en bàsquet. Avui es disputaran els 8ens de final de la Copa d'Espanya.
El Palmer s'enfrontarà a un dels màxims favorits. Visitarà la pista de l'Estudiantes a les 8 del vespre. El nou entrenador del Palmer Bàsquet, Lucas Victoriano, ha dit això respecte a aquesta eliminatòria.
Estudiantes es un equipo que no hace falta que lo digas, que es candidato a la Copa, al ascenso, a todos. Somos un equipo que sabemos que estamos en plena construcción o reconstrucción, que hay cambios. Creo que una de las cosas importantes es reconocernos, saber qué es lo que, por el camino por el que tenemos que continuar.
També a les 8, el Bàsquet Sant Antoni rebrà el Lourense de primera FEP enmig del seu pitjor moment a la Lliga. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia. Després de 2 derrotes seguides en la competició de la regularitat, avui Sa Pedrera canvia de xip per rebre un equip de superior categoria. És el tècnic del Clas Sant Antoni, Josep Maria Berrocal.
El més important és recuperar sensacions. I, el que vaig dir moltes vegades, pots guanyar o perdre, però amb el teu joc, estil de joc, venim de 2 derrotes, sobretot l'última fa molt mal, però com hem jugat, i juguem a casa una altra vegada, que l'altre dia doncs, no va ser el debut que volíem nosaltres. Jo espero que l'equip, sobretot, doni un pas endavant en competir, i si aquesta competitivitat la juguem avui, evidentment ens servirà molt, ens ajudarà molt pel dissabte que tenim partit de Lliga. És un bon equip, amb bons jugadors, amb bon entrenador, ben treballat. No és un equip que corri més ni tiri més triples com altres equips de la nostra categoria, però és un molt bon equip, que l'altre dia va perdre Fiwi, però fins ara portava 4 victòries, estava a l'equip, als equips de dalt de l'Aleport, de primera FEP, que és molt bona lliga, vull dir, és una lliga d'un nivell més alt, per tant, és un gran rival, sense cap dubte.
El Sant Antoni Ourense des de les 8 del vespre a Sa Pedrera. Els purmanyins volen passar a quarts de final de la Copa d'Espanya.
I el Fiwi Palma, que va ser eliminat de la Copa, és el representant balear de primera FEP que millors resultats està aconseguint en Lliga.
L'equip mallorquí, després de guanyar diumenge passat contra el Ourense a Somos, ocupa posició de play-off amb 4 victòries al 8è. John Ander Aramburu, elegit el 5 ideal de la jornada, és una de les peces claus del bon resultat. Sentim el jugador del Fiwi en declaracions avui a IB3 Ràdio.
Cada victoria para nosotros ya es muchísimo, porque sabemos que esta liga es muy, muy complicada, como se está viendo. Y bueno, al final ahora hemos jugado muchos partidos fuera de casa, hemos conseguido 4 victorias que, ya te digo, podemos estar en puestos de playoff, pero tenemos que ser realistas y tenemos que mirar a los puestos de salvación a final de temporada. Cuando consigamos eso ya miraremos más adelante si podemos llegar a playoff o no, pero bueno, hay que ir el día a día.
En tenis, Carlos Alcaraz serà baixa amb la selecció espanyola.
El murciano jugarà la final 8 de la Copa Davis de Bolònia per les molèsties físiques que va patir a la part posterior del muscle dret durant la seva participació a les ATP final de la setmana passada a Torí. Espanya amb el mallorquí Jaume Munà i la resta de l'equip format per Pablo Carreño, Pedro Martínez i Marcel Granollers no debutarà fins dijous als quarts de final i ho farà contra la República Txeca.
I en motociclisme, a Moto2, Izan Guevara tornarà a córrer la temporada següent amb Pramac Yamaha.
Després d'aconseguir la seva primera victòria a la categoria, el pilot balear ha renovat en l'equip italià. Serà el segon any d'Izan a Yamaha i compartirà equip amb Alberto Ferrandez.
I acabam amb la Mini Transat i la història d'un navegant mallorquí, primer espanyol a completar 4 edicions d'aquest desafiament oceànic.
Parlant d'Hugo Ramón, que va creuar la línia d'arribada de la seva quarta Mini Transat amb un veler de 6 metres i mig. El regatista del Reial Club Nauti de Palma va completar el desafiament entre Santa Cruz de la Palma, les Canàries, i Guadalupe, el Carib francès. Per ell ha estat tot un aprenentatge. El sentim en declaracions al programa Entre avui i demà d'Ivetres Ràdio.
Només dues o tres persones, entre elles un altre espanyol, en Miguel Rondón, que tenim 4 mini-transats, no hi ha ningú al món que en tingui 5. Ja és una cosa que mos aporta molt, hem après moltes coses, hem vist coses que la gent a terra evidentment mai ha vist. Hem viscut situacions o tant d'exteriors o d'introspecció que mos ajuda molt a la nostra vida, no? Per poder-ho contar.
Una història, sens dubte, espectacular. 4 mini-transat, que ja n'hi ha.
Ja n'hi ha. Idò, fins aquí els esports. Gràcies, Toni. Fem una petita pausa a l'informatiu migdia i en la tornada, la cultura.
Escoltau l'informatiu migdia, el primer resum de la jornada d'IB3 Ràdio.
Un vi de nominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Sabeu quantes illes hi ha al món? Illes de veritat i illes de ficció? Les que les llegendes han fet eternes? Les que el turisme ha destrossat? I d'un milió, però en poden ser moltes més. De totes aquestes en parla el seu llibre el periodista Jaume Bartrolí. Un treball a mig camí entre el llibre de viatges i assaig, que és també un cant d'amor, aquests paisatges que són tan nostres. Sandra Martínez.
Un amor que, com en tanta altra gent, va començar quan era infant, a través de la literatura, que ha tingut sempre a les illes un tema d'inspiració inacabable.
Me les he trobat des de petit, les illes. Me les he trobat al Tintín, després me les vaig trobar als llibres d'en Brighton, me les vaig trobar als llibres de Jules Verne, d'aventures, després va venir la Illa del Tresor. Les illes són molt literàries, de fet, perquè porten moltes coses en si. Porten la idea de l'aventura, la idea d'una mica del misteri, la idea de llocs petits i a la vegada que es poden conèixer a fons.
I aquesta passió incipient el va portar a voltar per mig món, per moltes d'aquestes illes i saber-ne la història. Illes del Mar del Nord, de la Polinèsia, illes a punt de desaparèixer pel canvi climàtic, paradisos amenaçats per un turisme que ha sortit de mare. I sí, és que Mallorca també és un d'aquests petits mons que concentren grans històries.
El turisme massiu és destructiu. Això passa a Mallorca i passa a Barcelona i a Venècia. S'hauran de posar números claus, s'haurà de posar entrades per entrar a Mallorca. Hi haurà d'haver un número limitat de persones que poden anar cada any a Mallorca. És a França que ja ho fan.
I amb el coneixement que dona haver tocat amb les mans tants d'arxipèlags, amb quin d'ells es quedaria? On podríem trobar Jaume Bartrolí? Quina seria la seva illa escollida?
Una illa grega petita. D'aquestes illes que només hi ha un poble i que la pots fer tota a peu, que vas coneixent a tothom, que tens el mar blau d'aquest Mediterrani que teniu a Mallorca, seria el meu lloc ideal en aquests moments.
Assegura l'autor que sí, que encara en queden d'aquestes illes, però que més val mantenir-les en secret. Un milió d'illes, petits mons que concentren grans històries, l'acaba de publicar ara llibres.
El 31 de gener, les torres de defensa, talaies i talaiots de la Mediterrània es tornaran a encendre pels drets humans. Mallorca és l'epicentre d'aquesta iniciativa que va sorgir el 2016 a l'Institut de Marratxí. La flama es manté viva a hores d'ara gràcies a la col·laboració entre el Fons Mallorquí de Cooperació, el Consell de Mallorca i Amnistia Internacional.
La primera encesa de torres i talaies pels drets humans la va promoure un grup de docents de l'IES Marratxí. L'objectiu era recuperar la connexió visual entre les antigues torres de defensa que recorren tot el litoral mallorquí. Es van encendre pels drets humans en plena crisi migratòria de països en conflicte, una realitat que, segons recorda la gerent del Fons Mallorquí de Cooperació, Catalina Socias, es manté.
Malauradament, en aquests moments, el món està assetjat per moltes agressions a les persones que cerquen la seva llibertat i una vida digna. Per tant, des de Font Mallorquí, agraïm al Consell de Mallorca el suport que des de fa tant d'anys fem conjuntament, Amnistia i també, sobretot en el grup de voluntaris.
La iniciativa també serveix per visibilitzar el valuós patrimoni històric i llenc, ja que els senyals de foc i fum es fan des de Talaies, Talaiós, Torre de Defensa, Campanars.
I als fans de Queen heu de saber que a partir d'avui ja es pot comprar la moneda commemorativa que la Reial Casa de la Moneda de la Gran Bretanya ha dedicat al cantant i al líder de la banda, Freddie Mercury.
La divisa mostra Mercury durant una actuació de Queen i la signatura del cantant també està gravada al costat del seu retrat. La nova moneda pertany a la sèrie de llegendes de la música britànica, de la qual també formen part altres artistes com David Bowie, Elton John o George Michael.
Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dimarts 18 de novembre, marcat per una nova dada sobre el mercat immobiliari de les Balears. Les Illes lideren la davallada en la compra-venda de pisos i cases al setembre. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. El retrocés és del 9,6% respecte a l'any anterior. És la xifra més alta de tot l'estat, però no l'única, ja que 5 comunitats més han registrat a manco operacions, en contrast amb la resta de territoris on encara van a l'alça.
Al Parlament, el vicepresident Antoni Costa ha anunciat que el sostre de despeses es debatrà dia 2 de desembre.
Admet que ara per ara no té els suports necessaris per aprovar aquest sostre de despesa, però avui mateix l'ha registrat al Parlament. D'aquesta manera, ha obert un període de 2 setmanes per intentar tancar un acord amb Vox o els socialistes. Això sí, descarta acordar les principals peticions d'aquestes dues formacions. Els socialistes demanen un increment de l'ecotaxa i Vox la vehicularitat del castellà a l'escola.
Que estiguin a l'altura. El govern així ho farà, des de la responsabilitat i el rigor, anteposant sempre els interessos dels ciutadans. Anem a intentar-ho fins al final. Som a temps d'arribar a un acord, o a un acord. Un acord és possible i el govern vol aquest acord.
Els titulars passen també per l'esbocament de 6 construccions il·legals a Son Banya.
Aquesta és la cinquena vegada que enguany es du a terme un operatiu d'aquestes característiques al poblat. 3 de les 6 edificacions són punts de venda de droga. L'operació s'ha iniciat a les 9 del matí i, segons fonts policials, transcorre amb normalitat i sense incidents destacats. Segons informa l'Ajuntament, en mig centenar d'agents policials assisteixen als treballadors d'acord per garantir-ne la seguretat.
Als tribunals, la filla de l'ancià que va morir en un incendi a ses Països acusa directament l'exparella del seu germà, asseguda avui al banc dels acusats en la segona jornada del judici.
Segons li va contar la seva germana, l'acusada va demanar dobbers al seu pare de qui cuidava perquè l'home, recordem-ho, era dependent. Li hauria fet aquesta petició mentre el seu germà era a l'hospital després d'un intent de suïcidi.
Mari estaba ahí y me dijo, Anto, no entiendo nada. Aquí hay una mujer que le está pidiendo dinero al papá y que dice que ahora ella se encarga de la casa. Esto el 11 de julio. Y yo le dije a mi hermana, mira, Mari, a mí me parece que esta mujer es peligrosa. Dice cosas que no tienen sentido y lo que ha ocurrido es muy raro. Sácala bien de la casa, no discutas con ella y yo iré directa para el hospital.
També als tribunals, un jutge ha decretat presó provisional per al presumpte patró d'una embarcació irregular.
La barca va arribar a Cabrera dimarts passat amb 18 persones a bord. El jove està investigat per formar part d'una presumpta xarxa organitzada a facilitar la immigració irregular.
A Menorca, la inspecció feta al geriàtric de Sant Lluís per part del Consell constata la manca d'espai per als residents en les zones comunes i obre la porta a la millora del finançament per augmentar la plantilla de professionals.
Personal de la Conselleria de Benestar Social i Família de Menorca han visitat avui el centre i s'han reunit amb treballadors, familiars i ajuntament per conèixer de primera mà quina és la situació dels residents al geriàtric. Ara mateix està ultimant un informe que determinarà les mesures a prendre per millorar l'atenció als usuaris. Entre aquestes hi ha la possibilitat que s'incrementi l'aportació econòmica per facilitar la contractació de personal. Ahir, un centenar de familiars d'usuaris i treballadors d'aquesta residència es van concentrar per denunciar la mala gestió.
Arribem així a les 3:04.